Al poder li passa com al noguer, no deixa créixer res davall de la seva ombra. Ben trobats un dissabte més, l'últim dissabte del mes de maig, al nostre espai, al Rodamón, al teu espai. Un dia més us acompanya amb nosaltres el senyor Jaume Martí i la Neus Rull i jo mateix, el Jordi Pellejà i el so, i la cabina de so, perdó, l'Albert Pedrol. Un dissabte que crec que avui serà un dissabte molt interessant, on el Martí ens portarà una excursió bastant forteta, que a mi m'agrada molt, per cert. La Neus ens portarà una música d'Equador, on avui en dia aquí a Falset tenim molts companys i emigrants equatorians i en honor seu han volgut portar-los avui un espai dedicat a ells. I per acabar tindrem un viatge que jo crec que serà un viatge una mica reivindicatiu. Ja veureu per què, ja us ho explicarem després. Sense res més, Jaume, bon dia.
Hola, què tal?
Neus, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja podem començar amb el teu, si vols?
Sí, i tant.
Doncs vinga.
Doncs mira, avui no he fet gairebé els deures i t'ho dic perquè només porto tema de música. Literatura m'ha sigut impossible. A més, això m'ha absorbit bastant temps. Resulta que vaig sentir per la ràdio una cançó i em va agradar molt, que és aquesta que sona. I resulta que m'he assabentat de l'autor i tal. Resulta que és equatorià. És un cantautor jove, té 34 anys i he investigat sobre ell i he descobert que només ha fet un compact disc titulat amb el seu propi nom. Ell se diu Willy Giavino. Aquest noi va néixer l'any 72 a la ciutat de Guayaquil, jo penso que es pronuncia així, d'Equador. És fill de pare músic i la seva mare era amant de les lletres. Així doncs, no ens ha d'estranyar trobar-nos amb un nen que ja als 4 anys inventava dolces melodies amb la seva flauta. Ja té més de 150 cançons, amb un estil més aviat urbà i amb una proposta diferent en les seves lletres. Les seves cançons estan basades en experiències pròpies i d'històries tretes del carrer.
Siempre canté mis canciones. Más que un deseo, era una necesidad de comunicarme con los demás a mi manera.
Aquest jove ja va començar a escriure cançons als 14 anys i als 18 a aprendre a tocar la guitarra i va passar de cantar entre amics a fer-ho en un local nocturn de la ciutat. Entre els anys 92 i 93 van a viure a Cuba, més precisament per a perfeccionar els seus coneixements de guitarra. Després ja va tornar a l'Equador per acabar la seva carrera, que em penso que feia computació o alguna cosa així, que havia deixat, no?, per anar a Cuba. Amb tot això, no va deixar mai de somiar en gravar el seu propi compact disc.
La inspiració se disfraza de cualquier cosa. Puede ser un recuerdo, un beso, una noticia en la televisión o un chiste. Se podría decir que la canción llega sin pedir permiso.
Una de les seves cançons, Confessiones, que és exactament la que estàvem sentint ara, que a mi em va agradar tant, és el que el va ajudar a fer realitat el seu somni, no? Després d'haver guanyat un concurs prestigiós, es va fer famós i junt amb un amic seu doncs, va poder portar a terme la gravació d'aquest disc.
Hay una canción para cada momento y un momento para cada canción. Y en sus acordes está interpretada mi vida.
Doncs així és el que diu ell, no? Aquesta persona confessa sentir-se l'home més afortunat del món, ja que el que més l'enorgulleix, segons ell, és l'estimació de la gent i de comptar amb tants amics i gent volguda.
Sentado en un parque mirando a la gente recordando aquel amor de adolescente.
I bueno, continuant doncs amb la música equatoriana, per acabar d'omplir aquest espai meu, doncs he buscat sobre grups folclòrics, no? D'allí de l'Equador n'he trobat un grup de folclore andí. Els membres de l'agrupació dediquen el seu temps a l'estudi de ritmes, instruments i sons que són part de la música tradicional ètnica de diferents parts del món, però principalment de les tradicions andines. El seu so i estils autèntics els han portat a festivals i escenaris en molts països. Es diu Kapari Kani, que la traducció català seria Crit de Llibertat. És un grup de folclore andí format per 5 músics. Aquest grup interpreta les seves pròpies composicions, així com també temes d'altres compositors de folclore andí. A més, experimenta amb les corrents contemporànies d'altres cultures. El resultat de les seves particulars versions musicals és un so autèntic ple de misticisme que ens transporta a llocs remots del passat o fins i tot del futur. I bé, i per acabar aquest espai, ara el Jordi ens llegirà un part de poesia d'aquest autor que dèiem abans, en Willis y Avinó, La més maca.
Es curioso ver cómo los sueños se convierten en metas y a golpe de paciencia y trabajo se vuelven realidad.
Ella es un pedazo de playa sobre mi cama, una tormenta que se calma con dos palabras, te amo, es un susurro.
Bé, espero que vosaltres hagueu quedat tan parats com nosaltres. Aquí ara ho estàvem comentant a micròfon tancat, que aquest disc ha de ser preciós, perquè les frases, les poesies que amb ell hi ha, són maques de veritat. Jo li estava comentant al Jaume que avui dintre del concurs, i és una cosa que no acostumem a fer, de dir el premi, que per cert, de l'últim programa no hi ha hagut ningú que hagi trucat pel premi, que quan fem el concurs, vull dir, regalarem aquest disc del Willis y Avinó. Ja mirarem d'aconseguir-lo a través d'algun amic equatorial o alguna cosa, però realment és preciós. Hem estat escoltant i ens hem quedat tots bastant parats, Jaume?
I si a algú doncs, no li ha quedat clar el nom, tant d'aquest autor com del grup que he anomenat abans, doncs ja ho sap, que truqui la ràdio i li donarem la informació que calgui.
Molt bé, Neus, com sempre a disposar, no?
Sí, i tant, i tant.
Molt bé, doncs ara donem pas a el que us he dit abans, no? El Jaume ve preparat avui amb ganes de candela, pensant que és un cap de... Perdó, una mica de tos, que és un cap de setmana llarg, perquè recordeu que el dilluns aquí a Falset és festa, i ho podeu aprofitar per fer-la els que no hagueu d'anar a algun altre lloc.
Baix el coll de Balaguer, entre mel i gent pesquera, i com si es tanqués el mar, veig la punta del fangar. Brilla el far entre les dunes, la primera llum del delta. Brilla el far entre les dunes, la primera llum del delta. Mil ocells blancs em saluden quan travesso les llacunes, a olor d'arròs, colors d'aigua, arbres grans i solitaris. Al fons la sal de la banya, des d'on la rapita canta. Al fons la sal de la banya, des d'on la rapita canta. Sota el capell de Montsià, enfilo cap al marjal de la vora del riu Sénia. Veig camins que van al sud, les mateixes oliveres i els mateixos garrofers, les mateixes oliveres i els mateixos garrofers. Ebre amunt, ciutats antigues, entre torres i campanes, guarden les pedres dels ibers, les monedes dels romans, les cançons i l'art dels moros i les cases dels cristians, les cançons i l'art dels moros i les cases dels cristians. Per hortes, barrancs i planes s'amaguen arbres i cases, pobles de gent sense pressa que crida amb el vent de dalt, que pren el sol quan treballa i corre el bou quan hi ha festa, que pren el sol quan treballa i corre el bou quan hi ha festa.
Que musical que mos vens avui, eh?
Què et sembla?
Jaume, molt bé, molt bé.
No?
Una cançó on ens parla dels ports, no?
Perquè ah, exacte, exacte. És dels ports de Tortosa Beceit.
Molt bé, molt bé. Sí, sí, i l'excursió avui va...
Home, jo me penso que aquests, mentre han cantat, ja pràcticament ja mos han explicat molta cosa de la que hi ha.
Bastant.
Però, bueno, us hauria d'explicar la ruta, perquè si no, ells ho diuen tot amb un global, no?, de tot el que hi ha de la muntanya i tal. Pues bé, la ruta serà pues, des dels ports, des de dalt del refugi de Caro, fins a la cova del Vidre, i pujant fins al punt més alt, que és el 1.447 metres. Bé, aquesta ruta pues, la comencem a explicar ja.
Sí, sí.
I us la recomano agafar per la carretera de Roquetes, davant mateix de Tortosa, i a la carretera que puja fins al dalt de tot del Monte Caro. La carretera puja per la zona dels Cargols, que ja veureu que hi ha un siguisaga molt pronunciat, però que al final arribeu a dalt a la planícia, que no sou encara el punt més alt de la muntanya. Llavors allí us heu de dirigir amb cotxe fins al refugi que hi ha de muntanya, que és de la UEC, és de la Unió Excursionista de Catalunya. I allí és el punt des d'on sortirem en aquesta ruta que us recomano fer, que va fins a la Cova del Vidre. Heu de buscar direcció Cova del Vidre o direcció Fredes. I ja veureu que hi ha com uns 20 minuts sortint del refugi. En aquest refugi hi podeu fer inclús estades, si és que us convingués quedar-vos a dormir o menjar, doncs és un lloc que doncs realment està obert quasi pràcticament tot l'any. Això és un lloc que és molt, tal com són els refugis de muntanya, que bueno, els dormitoris doncs ja us ho podeu imaginar, que són doncs, lliteres, que sentes l'olor millor de les botes del veí, però bueno, és igual, una persona com va així ja ha d'estar acostumada, no? Bé, doncs sortirem des del refugi de Caro, direcció del, com us he dit, al coll de la Carrasqueta, i ja veureu que quan arribareu abans del coll de la Carrasqueta ja hi ha l'OGR-7. Vosaltres heu d'anar agafant l'OGR-7 i anireu recte a la zona dels Pallers, que li diuen la punta del pas d'enqueta muntanya. Abans d'arribar als Pallers ja començareu a veure uns alzinars i uns pinars, que hi ha pins que són realment impressionants de veure l'altitud que pugen en línia recta, perquè són uns tipus de pins que veureu dos vessants de pins, no? Els pins aquests que veureu que pugen completament rectes, que són a la part ovaga, i els que saltarem a l'altra banda, que és on bufa el vent, que aquells sí que són uns pins d'aquells que s'aferren a la pedra, i es dobleguen i es redobleguen, que és digne de treure'ls i fotografies, només per veure les postures que arriben a tindre, no? Però bueno, amb això us vull fer veure el que hi ha doncs, de diversitat en quant a flora i més aviat doncs, d'arbreria, no? Però bueno, agafarem el GR aquest i anirem baixant des de dalt dels Pallers, cap a baix de tot, per la zona que li diuen Cova Avellanes i tot això de per allà dintre. Veureu que hi ha una zona que hi ha molt avellaner d'aquest bord de muntanya, que potser per això allí ve el nom d'aquesta zona. I anireu seguint aquest GR, i mentre aneu passant aquest GR, si és que realment voleu veure alguna cosa, perquè aquest recorregut és una mica llarg, encara que no us ho creieu, i des d'aquest punt fins a la Cova del Vidre doncs hi poden haver unes 3 i pico d'hores o 4, ben bé. I a la millor necessiteu beure aigua. Pues bueno, això, durant el període d'ara d'hivern, hi ha una sèrie de baumes que hi ha uns degotalls que encara podeu trobar aigua, però a l'estiu no us en refieu, perquè en aquesta zona és molt secativa i per tant heu d'anar preparats amb cantimplores, perquè a la millor amb tot el recorregut no trobaríeu gens d'aigua. Bé, anirem seguint avall, mos en anirem dels 1.100 metres, anant baixant avall, 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 fins a la Cova del Vidre. I anirem passant pel davall de la muntanya que diuen l'Omarturi, de 1.292 metres, i llavors arribem a la Moleta d'en Boix. Quan serem aquí en aquesta zona ja, pràcticament, ja ens trobem davant de la Cova del Vidre. Aquesta cova val la pena entrar-hi perquè no és gens de perillosa, és una boca enorme, amb unes proporcions desmesurades, però arribar fins dintre el fondo pues, és bonic, perquè com que queda amb una ombreria molt forta, pues, s'ha fet una espècie de falgueres de bosc, diguem, no?, autòctones d'allí, i és bonic veure-ho tot allò.
I has d'anar amb algun tipus de llum o alguna cosa?
Pues no, pots anar-hi tranquil·lament.
O sigui, llum fins
i la canalla pot entrar perfectament fins dintre. És una cova que s'hi pot entrar, però bé. Bé, aquest és el recorregut que jo us recomano, però llavors hem de tornar enrere, perquè ho farem una miqueta més llarg, perquè pugui cobrir tot un dia, no? Llavors tornarem enrere pel mateix GR de la cova. Això cada algú fa la parada allà on vol, no? Perquè si es vol un se queda a dinar, per exemple, allà a la Cova del Vidre...
Perdona aquest tall, jo et vull dir una cosa. Aquí a la Cova del Vidre,
sí.
Si no hi ha d'arribar a la Cova del Vidre, continueu caminant 100 metres més, arribareu a una esplanada on normalment hi ha bastants bous.
Sí.
Perquè si no van nens és bonic de veure.
Sí, sí, és molt bonic allò.
Són bous tranquils, però estan allí, que estan allí pasturant.
Des de la miranda aquesta de la Cova del Vidre, pues, bueno, a part de que hi ha una miranda fabulosa, veureu el refugi que també hi ha del Mas del Frare, al davall de tot. però bueno, queda encara una mica de lluny. Però bueno, si és que la gent volen fer l'escapada aquesta, sí, és molt maco.
No, aquest esplanat que et dic jo són 100 metres.
No, no, però és que és molt bonic tot això d'aquí, eh? Perquè des d'aquest punt veus el tosal dels Tres Reis, veus tot el que és la muntanya, perquè sembla que en aquesta zona estiguis dalt d'un avió, no? Veus tot el fondo del Mas d'en Barberans i tota la pesca, que és una passada, oi? Perquè veus tot el rocall de pedra seca, que és on hi pega més el vent, i és allò que us he dit, que els pins s'aferren a la pedra, que no la volen ni abandonar, no? Mm. Se dobleguen, però no es trenquen tampoc aquells pins, no sé què els hi passa, oi? Doncs bé, seguirem aquesta ruta, i llavors la tirarem enrere una altra vegada, tornarem a pujar fins al Coll dels Pallers, i quan arribarem al Coll dels Pallers, llavors us recomano no seguir cap avall, sinó que llavors anirem recte dalt a Caro. Pujarem cap dalt a la Moleta Redona. Pujant des dels Pallers fins dalt de tot, s'allarga aquesta excursió aproximadament unes 2 hores i pico més, encara, anant fins a Caro. Però val la pena, perquè llavors anem des dels 1.100 metres i pugem als 1.447 metres d'altitud que té el Caro, i és el que diu la cançó, que des d'allí pots veure des dels Pirineus a Mallorca. I això és veritat, eh? Vull dir, veus el que és Catalunya, que te penses que és tan gran i és tan petita, no? Som tan insignificants, sí, que llavors te'n dones compte de que per què mos barallem tant, no? Quan ets en un punt així. Però, bueno, és un punt molt maco. Arribada al Monte Caro és una guapada, perquè hi ha la Miranda, que és preciosa, perquè divises l'Ebre de l'altra banda i el Delta, i sembla que vagis dalt d'un avió, exactament, allò. Bé, en aquesta zona us recomano que porteu alguna cosa de pa, encara que hagi anat a dinar, que us guardeu una miqueta de pa, perquè en aquesta zona segur que trobareu cabres monteses d'enquestes del parc de dalt, de la zona, doncs, de la muntanya, que estan reserva, o sigui, estan en reserva aquestes bèsties,
sí, sí,
però s'han tornat tan manses que esperen que els turistes els hi tirin un bocí de pa. Si els hi tireu una mica de pa, us vindran hasta agafar a la mà mateix, quasi, pràcticament. No les arribareu a tocar, perquè quan intentareu tocar-la veurà que fot un bot i s'escapa, no? Però són unes bèsties que l'únic que esperen és no l'herba, sinó menjar la mandruga, la vianda aquesta. Bueno, aquest punt és molt maco, passar un bon rato dalt Caro és preciós, i en acabat us farem la pregunta, la pregunta del Caro, a veure què és el que divina l'excursió, a veure què és el que li toca, el regal que ha dit el Jordi d'aquest disco.
Del Willy Ciavino, nom difícil.
Bueno, ja ho podríem dir ara, ho diem en acabat això.
Si ho saps ara, ja ho pots dir ara.
Bé, la pregunta serà la següent. Un cop sigueu a dalt Caro, a veure qui és el que mos adivina, quantes antenes de ràdio i televisió hi han a dalt plantades. La persona que mos adivini això tindrà el disco gratuït de regal.
Sí, sí. Que potser haurà d'esperar una mica, perquè l'haurem de buscar, perquè ha sigut una cosa improvisada.
Bueno, ho trobarem.
Però el trobarem segur.
I podeu telefonar durant tot un mes a la Ràdio Falset al número 830044 o al 83 11 35. Teniu tot un mes per tot això, no, Jordi?
Sí, senyor.
Bé, ara som al Caro i hem de baixar, perquè ara dalt de tot fot un fred que pela, sí, i en aquest temps encara més.
Perquè això a l'estiu què tal, per fer-ho a l'estiu?
Fantàstic,
sí?
Fantàstic, no de calor, res. A dalt. Ara, quan baixareu de dalt i sereu cap baix a Roquetes, tornareu a treure la llengua, perquè a Roquetes apreta.
Jo, la gent que vagi a fer tot això del Caro, vull que, aviam, mentalitzeu-vos en una cosa. Fixeu-vos una miqueta, no sé si us ha passat a l'altre, Jaume, quan hi heu anat, però jo la impressió que trec sempre del Caro és el silenci que hi ha. El silenci que hi ha al Caro no l'he vist mai enlloc.
És que és molt solitari.
Però
sí,
molt,
sí. Sí, és molt,
és un silenci que ni el Montsant ni el Pirineu, vull dir, és que ni ocells.
Sí.
Res, el silenci ha estat pur.
Sí, sí, sí. És molt verge, encara.
Sí, sí, vull dir, val la pena parar-te allí i sentar-te i només escoltar el silenci, eh? Una mica místic, però...
El vent parla amb la persona,
sí,
llavors,
sí,
allí,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Perquè t'has d'agafar la pedra, eh?
Sí, sí.
A vegades,
sí,
si no marxes.
Sí, sempre fa vent.
Doncs sí. Pues bé, baixarem del Caro avall, perquè així escurçarem, que si no, igual amb la música, sí, i tota, sí, la pesca, sí, això se m'allarga més del normal, no?
No, anem bé.
Pues bé, llavors anirem baixant per la carretera, com que això és tot una carretera tot asfaltada, hi ha una sèrie de revolts, però és de molt bon baixar i és molt bonic de baixar també, i arribareu en un moment que arribareu al cruce on heu pujat amb el cotxe, girareu a mà dreta i llavors planejareu una altra vegada per tot el que és l'Omascar, que li diuen l'Omascar allò, i a veure que hi ha una sèrie de xaletets de muntanya, que això sort que ho han parat, perquè si no s'haurien fet urbanitzacions allà dalt en aquella zona. I així, d'aquesta manera, doncs, podem donar gràcies de que això almenys ja no tirarà endavant. Se mantindrà tal com és, tots els ports. I tornarem al refugi. Ja us he dit que al refugi podeu fer parada i allò, si arribeu cansats de dir me quedo a dormir, doncs, bueno, un dia més, no?
Cal avisar per anar a aquest refugi?
Aquest refugi està obert tot l'any.
Tot l'any.
Sí, l'únic que volen és que hi vagi força gent.
Molt bé, molt bé. No veiem vols que
avisar. Se menja bé, perquè, bueno, com un refugi també et fan el menjar bé, si està calent, perquè allà a l'hivern foten unes estufes en marxa i allà calentó no en vulguis més, vull dir, bé.
Molt bé,
és un dels refugis que s'hi pot anar bé, I si no, doncs, bueno, allí molt a prop teniu dos restaurants també dalt de tot, en aquesta muntanya.
Ja de tot.
Sí, ja de tot.
Molt bé. Abans d'acabar, Jaume, m'agradaria que ens expliquessis una miqueta el que fareu aquest cap de setmana.
Ah, sí?
Perquè aquesta tarda te'n vas,
Doncs sí. Pues aquesta
no
tarda marxarem amb 60 persones de Falset. I ens anem cap a la zona de Benasque.
Molt bé.
A la zona del darrere del Picaneto. I anem a fer la vall de l'Eso. Me penso que ho dic bé. I llavors els aigualluts de la part del darrere de la Neto. A la Neto no hi pujarem, no us ho creieu, perquè allí deu estar tot nevat i allí no, és impossible. Però bueno, mos fa il·lusió d'anar aquests dos o tres dies i hi ha una animació d'aquí al poble que, bueno, fixa't tu.
Sí, perquè 60 potser no els havíeu fet mai, no? Els altres viatges que
sempre érem 50 o 50 i alguna cosa, però bueno, aquesta vegada ja quasi pràcticament 60.
No, al final haurà de fer-ho
cas. Sí, bueno, l'albergue, pues mira, l'albergue va dir, que el senyor va dir, no us amoïneu que aquest albergue estarà només per valtros, pels de Falset, o sigui que estarem en un albergue que es diu Campo, al poble de Campo, i bueno, i a més el govern aragonès mos ha portat molt bé aquesta vegada, perquè mos faran l'últim dia pràcticament és un regalo d'en vells que mos posen un monitor només pel servei d'anar cap a aquest recorregut i llavors mos ensenyaran la casa que tenen allí d'ensenyar tot el que és la part del Pirineu i la Neto i tot això.
Molt bé, home, però el mes que ve mos ho expliques,
Sí, home, i us
ho recomano. Fas la ruta aquesta i mos ho expliques una miqueta com ha anat.
Pues molt bé.
D'acord? Vinga, Jaume, gràcies. Estem a Falset i agafem el cotxe i anem a Barcelona. A Barcelona agafem un avió i anem a Madrid. A Madrid fem transbord i anem a Miami. A Miami tornem a fer transbord i anem a Cancún. I de Cancún arribem a Mèrida, a la península del Yucatán. La nostra rodamont d'avui, que és una noia que ja ha estat vegades aquí, que ha viatjat moltíssim i és una intrèpida rodamont per mi, ha estat a la regió de Chiapas, ho dic bé?
Chiapas, sí.
A Chiapas. Perquè m'he deixat que de Mèrida te'n vas en guagua, el que seria el mateix, amb autobús, no? Hasta arribar a Palenque.
Sí.
Tot un tute guapo.
Sí, com a 15 hores.
15 hores de guagua.
Mm-hmm.
Bo. Escolta, Natàlia, i per què això? Sempre pregunto el mateix. I per
sí,
què?
Ara anava a dir sempre preguntes el mateix.
Explica'm-ho.
Bueno, pues que, doncs, Mèxic és com un d'aquells llocs que també sempre havia volgut estar i era una cita pendent que tenia. A més, Mèxic em porta moltes inquietuds, sobretot doncs, la zona de Chiapas, que per a mi doncs, era un lloc important on anar, no?
La zona revolucionària.
Sí.
Veus aquell revolucionari
diguem,
que tens
entre cometes,
teu?
Diguem que és la zona revolucionària
entre
de Mèxic.
Entre cometes no, ho és.
I sí, és on hi ha un conflicte, encara hi és el conflicte, tot i que es vol amagar molt, però sí, és una zona que està en conflicte i...
Bueno, sí, perquè,
el que passa no? Que s'hi pot anar, vull dir, no us penseu que... La paraula conflicte dona una mica a entendre doncs, que és un lloc perillós, o així, no té per què ser un lloc perillós. Jo penso que com a tots els països on pugui anar una persona a viatjar, s'ha de ser una mica conscient i s'hi ha d'anar amb coneixement d'allí on vas. Jo penso que vaig arribar a Chiapas amb molt coneixement d'allí on anava i amb molt d'assessorament i d'informació des d'aquí per a saber on estava i on havia d'anar a parar.
Perquè amb això que dius d'assessorament, tu estàs en una organització, no?
Sí, ben bé organització, sí, es podria dir organització.
ONG o què és?
No, no és una ONG, és un col·lectiu que té la seu, per dir d'alguna manera, a Reus, el que passa que està format per gent doncs, d'aquí del Priorat, del Baix Camp, del Camp, o sigui, una miqueta de gent de tot arreu, i el que passa que s'havia de ficar a la seu i es va ficar a Reus, i es diu Societat Civil, per dir d'alguna manera, van ficar el nom de Societat Civil Cultural i Solidària per la Pau. Llavors és un col·lectiu de gent que des d'aquí dona suport a projectes per a la gent de Chiapas, bueno, per ajudar a la gent, als zapatistes concretament, que és el poble oprimit d'aquella zona. No? Llavors sí que he anat allà doncs, portant els contactes d'amb ells i recolzant doncs, els seus projectes i el que ells estan fent aquí.
I quin tipus de projectes porteu allí?
Aviam, hi ha projectes doncs, de tota manera. Sobretot el que convé més allí és... Bueno, convenen moltes coses, però el que és l'escolarització dels nens, el formar escoles i el que és la part de la medicina i dels centres mèdics, l'atenció bàsica a la gent en el plan mèdic, no? Heu de pensar que a Chiapas hi ha pobles, hi ha municipis que no tenen cap cobertura mèdica. Quan dic cap cobertura és que no hi ha ni res, o sigui, no hi ha ni una tirita i no els hi arriben els metges. I llavors ells, doncs, la seva medicina és la típica del xaman i les herbes i els remeis són, doncs, ancestrals i que moltes vegades allí és molt cru dir-ho, però és la realitat i és una de les coses que a mi em corprèn més, és que allí un nen es pot morir per agafar una febre que aquí es curaria amb un analgèsic o amb poca
sense
cosa més.
Metge,
el que passa és que la febre es complica i com que no li pots donar un medicament bàsic, doncs moren molts infants d'entrada per a coses tan senzilles que aquí es curarien a casa, no? Que...
I escolta, Natalia, on comença aquest conflicte amb el poble de Chiapas? Com comença?
Aviam, l'indígena sempre ha estat molt, molt reprimit, l'estat sempre l'ha tingut molt, molt apartat i Chiapas interessa a Mèxic perquè és un estat que és molt ric naturalment, és molt ric i s'hi pot treure molta energia, si ara s'hi pot treure petroli, se pot aprofitar l'aigua, les selves, els boscos, la fusta, o sigui, té molts recursos naturals i és un lloc que importa molt, no? O sigui, perquè pot portar molts beneficis a Mèxic en si. Però llavors sempre l'indígena l'han tingut molt oblidat, no? No sé, per a resumir-ho així ràpid, doncs diríem que els indígenes es van aixecar, l'alçament va ser l'any 94, el dia 1 de gener, i ells només van resistir 12 dies, és a dir, l'alçament armat, per a dir-ho d'una manera, només va durar 12 dies, cap zapatista ha aixecat una arma des del 12 de gener de l'any 94, no? Però sí que ells han tingut que conservar la força de les armes, han tingut que mantindre-les sense aixecar-les, perquè també per amb ells doncs, és una mitjà de protecció perquè no els hi tirin damunt, però penseu que Chiapas està ple d'exèrcit, hi ha molts campaments d'exèrcit i molts controls de l'exèrcit, i després l'altra cosa forta que hi ha doncs, és el paramilitar, que són la pròpia gent d'allí que estan de la banda de del de l'Estat, del govern, per dir-ho d'alguna manera, i que ataquen doncs, també el zapatista. Però sí que hi ha molts zapatistes i hi ha molta gent que està amb tot això. Ho dic perquè ara sembla que està molt tranquil, però no està molt tranquil.
Perquè no se'n parla.
Exacte.
Perquè no se'n parla.
Han tingut la sort que ha sigut una de les revoltes que hi ha hagut a nivell mundial que ha tingut més ressò, perquè se'ls va oprimir tant que la societat del món es va tirar bastant amb ells, no? Però clar, com tot, doncs és com totes les coses, quan musifiquem molta gent, doncs molt bé, però després es van refredant i ara està la gent una mica refredada i ell, clar, aprofiten doncs, per dir una mica per apretar els més, perquè la gent està una mica refredada, però clar, allà hi ha un conflicte i és, i està vigent i ells, pues, el que han fet els zapatistes és intentar sobreviure doncs, dins de tot això. S'han format unes juntes de buen gobierno, que és el poble mateix que s'autogoverna. Ells deixen a banda doncs, les lleis de Mèxic i les normes de Mèxic, perquè és que tampoc no els hi fan cas, vull dir, ja us ho dic, no els hi porten metges, no els hi escolaritzen els nens. És una manera que té l'Estat de deixar els apartats. Si no els cures i no els hi dones escolarització, no seran intel·ligents, no seran res. Si no els salvem, no els curem, és una manera de tenir-los apartats, no? I llavors, clar, arribat a tot això, els zapatistes que han fet se'n fan juntes de buen gobierno i ells mateixos intenten doncs, autogovernar-se. Han fet dins de l'Estat de Chiapas hi ha 5 caracoles, que són, per dir d'alguna manera, doncs, els ajuntaments o els llocs de reunió d'amb ells, i ells sempre decideixen les coses, ha d'estar tothom d'acord. O sigui, només que hi hagi un que no estigui d'acord, doncs no es decideixen les coses i bueno, porten una forma de política i d'autogovern pues, molt comuna per amb ells, però que jo penso que els hi està, entre cometes, funcionant a la seva manera per a protegir-se una mica de totes les agressions que tenen.
I tu quan marxes aquí i vas cap allà, quan arribes allà, on estàs? Estàs amb aquest grup que estàs d'aquí Reus o estàs amb...
No, o sigui, d'aquí de Catalunya hi ha bastanta gent col·laborant allà, són gent que viuen a temporades allà i que donen suport als projectes, portem els projectes des d'aquí i ja se'ls exposa amb ells i doncs se'ls ajuda, per exemple, pues, a canalitzar aigua, a portar aigua potable als pobles, a fer escoles de blocs de cement, perquè el problema que tenen ells ara és que si feien escoles, allà viuen en cabanyes la gent. Si les escoles eren una cabanya, doncs un bon dia se la trobaven cremada, amb el perill de que cremessin pues, amb gent dins, no? Llavors hi ha alguns projectes ara que recolzen fer cementeres per a fer blocs de cement i poder construir escoles de cement per a que almenys estiguin doncs, més protegides i s'aguantin més temps. Això, per exemple, és un dels projectes o lo de formar gent, o sigui, va gent des d'aquí, és que hi pot anar qualsevol, o sigui, poca cosa que sàpiguis pot servir.
Però el que vull dir, tu quan vas anar allà no vas anar a Sol i Playa, vas anar a treballar.
No ben bé, o sigui, jo tenia molts pocs dies per anar-hi, o sigui, a mi m'encantaria poder estar allà i estar-hi 3 mesos o estar-hi un any, no? Passa que no, jo no tinc la possibilitat aquesta, només tenia 20 dies i no, tampoc no van ser 20 dies allí, va estar poquets dies en una comunitat compartint amb ells, van ser molt pocs dies. Llavors, bueno, jo vaig anar una mica a recolzar un projecte que és molt important per a nosaltres, que és un agermanament. L'associació s'agermana amb un poble que es diu Francisco Villa, que representa l'agermanament, representa que intentarem portar allà doncs, projectes i ajudar-los. Un agermanament és treure tot el profit que puguem d'amb ells, perquè s'aprèn molt també d'aquestes persones i de la seva manera de sobreviure. I d'altra banda, doncs, des d'aquí intentar ajudar-los i portar projectes cap allà per a que el poble pugui tirar endavant. Llavors l'agermanament es consolida el dia, crec que és el dia 8 d'agost d'aquest any, que anirà un grup de persones d'aquí, doncs, de moment érem uns 40-50, que aniran allà doncs, al poble i es presenten al poble i bueno, s'agermanen, fan una petita festa i a partir de llavors doncs, comencen a rotllar els projectes per a tirar, com us he dit, doncs, endavant a Francisco Villa. Necessiten de tot, no hi ha res. No hi ha res, és un poble que està completament desemparat. Llavors, bueno, doncs, jo quan vaig anar allí era una mica doncs, portar doncs, la paraula doncs, de que vindrem a germanans i que estem aquí pensant en ells i una mica doncs, a recolzar els projectes ja des d'aquí que tenim aquí per amb ells.
I com va ser rebuda tu allí per la gent del poble?
Bueno, jo vaig anar en un poble que es diu Roberto Barrios, que està a prop de Francisco Villa, que és on anirem nosaltres a l'agost, però jo vaig anar a Roberto perquè a Roberto és on hi ha un caracol, com us he dit abans, és com un ajuntament, no? És on se reuneix la Junta de Buen Gobierno, i allí doncs, et rep un grup de gent, homes i dones, com a 8 o 10, i tu els exposes doncs, a què vens a fer allí, si et pots quedar allí, perquè aquí no hi arriba un turista. Aquí has d'arribar d'alguna manera mitjançant alguna associació que t'hi faci arribar, no? Com a campamentista. Davant d'un caracol sempre hi ha un campament internacional i allí doncs, trobes és un dormitori i una cuina comunitària on hi ha gent de tot el món. A vegades te trobaràs, jo em vaig trobar 4 persones, a vegades te'n trobaràs 15. Són gent de tot el món que estan davant del caracol com... Em sona una mica fort, però és com que estàs fent una mica d'escutuma, no? Perquè representa que mentre hi hagi davant del caracol gent del món, hi hagi força internacional vigilant, no hi haurà una agressió als zapatistes que estan dins el caracol. És que és tot una mica complexa i costa una mica explicar-ho, no? Llavors, quan tu arribes amb un caracol, doncs t'has d'anar a presentar i has d'explicar doncs, d'on vens i qui ets i què portes. O... Nosaltres, per exemple, portàvem medicaments. Vam fer un paquet de medicaments i vam marxar carregadíssimes de medicaments i els vam portar medicaments que per amb ells doncs, és un... Bueno, és una passada, no? I
analgèsics, coses així. Tu quan estaves allà conscient que ets un escut humà? Certa manera, no?
Certa manera, sí. Certa manera,
sí. I no fa por, això?
No, o sigui, estàs en un lloc on hi ha relativament és bon ambient, o sigui, hi ha unes imatges i unes fotos pues, que són una mica fortes, pues, com ha dit la Neus, com te trobes amb aquesta gent, pues, te'ls trobes amb paliacates, que són mocadors a la cara i amb passamuntanyes. I et reuneixes amb un grup de gent que no els hi veus la cara, no? Però que tots et donen la mà i et parlen molt bé i et tracten molt bé, vull dir... És la seva protecció, perquè ells no poden anar ensenyant la cara públicament moltes vegades. Després els trobes per allà al poble i els saludes i et saluden i els hi veus la cara, però d'entrada tenen una protecció...
Se reserven.
Sí, se reserven la identitat perquè, clar, l'exèrcit i el govern doncs, els hi va darrere i si... Pensa que una de les millors armes que té l'exèrcit, veus allà els jeeps amb els militars dalt, amb càmeres de vídeo.
Gravant.
Sí. Llavors, clar, la identitat de les persones és molt important per amb ells. I per això els zapatistes se cobreixen la cara, no?
Però amb aquesta
gent estan oprimits allà. Més
aviat, oprimits totalment.
Jo et faré una pregunta una mica forta, eh?
Bueno, pregunta si te la puc contestar.
Aquesta gent són religiosos, no?
Sí, el zapatista...
Practiquen la doctrina
sí,
catòlica, no?
Sí, el zapatista majoritàriament és cristià.
I llavors, jo te faig la pregunta següent. Què opina... el clero d'això. Has parlat amb alguna vegada amb algun capellà?
Home, mira, pensa que una de les principals persones que va apoyar la revolta zapatista l'any 94 va ser el bisbe de Sant Cristóbal de les Cases. O sigui, l'Iglésia sempre els hi ha donat el suport perquè era tan forta la repressió, era tan forta, Martí, que...
I pel que m'estàs dient és la pobresa que arriba ben un lloc així.
Sí.
Ocasionada per una sèrie de...
Sí, sí, sí. Llavors, el que està fent l'Estat ara és ficar altres religions, evangelistes i moltes així, moltes coses sectàries. Aquestes, sabeu aquestes iglesietes que hi ha petitetes amb uns baixos d'una casa i tal? Doncs el que està fent l'exèrcit és... l'Estat és ficar altres religions.
Uau, perquè si t'interessa desmanegar una
per a desviar la gent, perquè l'Església unia, i l'Església ha unit molt els zapatistes, i els capellans...
L'Església vols dir que en un principi està...
Sí, sí, perquè pensa que el bisbe d'allí de Sant Cristóbal, bueno, al final el van fer fora ja. Estava... Perquè representa que els catequistes van ser també un col·lectiu important que es va ficar amb la revolta. Sí, sí.
Perquè sembla que aquests dos us haurien d'ajudar bastant. Aviam, està bé que vosaltres hi porteu medicaments i tal i qual, però jo la pregunta t'hauria fet de dir, bueno, doncs els missioners que mos van als altres puestos, per què no mos hi van en un puesto així a ajudar?
No, missioners, com que no? No, o sigui,
però poden haver metges,
és
mestres...
Sí, és un lloc diferent. Amb missions jo no n'he vist allí de missions.
Jo en un cas així, més aviat diria que l'Església potser ha estat com a temor, no?, del govern.
És que és una mica complicat,
eh? Por,
és una mica complicat,
ja,
eh? Ja et dic, a l'Església la part que s'hi va ficar, que va ser molt important al principi, doncs també va estar molt perseguit tot això.
Ja.
Els hem perseguit molt a l'Església per això. I no veig jo que s'hagi ficat tampoc molt. En plan, missions no.
Ja.
Potser també perquè el zapatista tampoc no voldria que hi hagués algú que estés per damunt organitzant-los. I tu saps que això de les missions també sempre ha sigut una mica de convoyar-ho tot. I ells, doncs, s'intenten regir. Tenen uns lemes molt bons. Un dels lemes millors per a mi, que el veus escrit a la porta d'un caracol, és que aquí manda el pueblo i el govern obedece. I això, doncs, amb ells ho diu tot, no?
Que és el que hauria de ser, tot arreu, eh?
Sí, sí, però és que ells, sí, ells ho tenen claríssim.
Sí, exacte, exacte. Sí, és la dita que hem dit al començament,
sí, sí,
que no
sí.
Res, no?
Exacte, ells perquè... ho tenen claríssim.
Perdó, en aquests caracols que dius tu i aquests pobles que tu estaves, al mateix costat del caracol t'hi pots trobar el jeep amb els militars? Controlant
sí,
o estan
sí,
a
sí,
distància
sí.
del poble, no?
Amb el jeep, amb el militar, jo no me'l vaig trobar, però has de pensar que en un poble d'aquests conviuen zapatistes i priistes, i la gent del PRI, del partit del,
sí.
de la Contra.
I això no vol dir allò petites baralles?
Sí, sí, sí,
o
sí, poden haver coses així. Els campamentistes no els deixen... No, per exemple, a Roberto només pots caminar 500 metres de carrer, bueno, de carrer i de camí. No pots passar d'un punt, perquè per a tu podria ser perillós, clar, que els que no són zapatistes no et volen. Llavors pot haver-hi un perill.
Que tu pots anar a les cases dels que són zapatistes i t'hi poden acompanyar.
Sí, sí. Tu ja notes pel carrer, o sigui, tu dius buenos días, i si et contesten, ja saps qui és. I si no et contesta, et gira la cara o malparlant t'escopina, doncs saps qui és. Sí, sí.
Que fort.
Sí.
I què pot ser això, un 50% al mateix poble?
Hi ha pobles de tota manera. Per exemple, Francisco Villa, on anem a germanans, és 100% zapatista, que és una cosa bastant excepcional. Però aquest poble pensa que està voltat de campaments, no a 100 metres, però sí que voltat de campaments militars i de pobles que són totalment contraris.
Però llavors, el militar, quina missió té allà? Vull dir, si
el
tampoc...
militar vigila.
Vigila què?
Vigila que no hi hagi revolta.
Vigila perquè allò amb un misto, nen...
Sí, ja hi ha estances.
Sí, però, vale, però si tampoc hi poden entrar a extraure tot el que ells volen... M'entens? Si el govern tampoc hi pot entrar...
Allí pensa que hi ha un... Ja és que és anar-los reprimint. La major força és...
Anar-los ofegant.
És la repressió. És no deixar arribar res i no deixar-los moure i no deixar-los...
És a dir, fan com de frontera, aquestes tios.
Sí, i desplaçar gent, o sigui, fer fora la gent dels seus pobles i desmanegar-los i les infraestructures que ells hagin pogut muntar.
És tan brutal com això, no?
Sí.
M'imagino. Agafa l'arma i venga.
I, bueno, i sí, i últimament vull dir, és que hi ha hagut conflicte, hi ha hagut manifestacions doncs, per culpa de desplaçar gent d'un poble, fer fora la gent d'un poble per ser zapatista, llavors sortir manifestacions de zapatistes i l'exèrcit disparar contra ells, disparar i matar gent. El que passa que és una cosa que, com us he dit al principi, doncs, està molt amagada i costa molt de divulgar, però això és així i està passant avui en dia. No. Per això la
guerra de la
intervenció
no tot,
sí. Ah, sí. Ara ho has dit, ho anava a dir.
Quan
la
són
intervenció...
les coses molt grosses és quan te les diuen una mica, llavors.
Sí.
O sigui, primer
sí,
ha d'haver
sí,
passat
sí,
alguna cosa
sí.
pel que tu estàs dient, no?
Sí, sí. Llavors, el que és molt important és que hi vagi gent allà de tot el món, no? Pues, com he dit abans, per fer d'escuts humans o per simplement pues, com a persona pues, que estiguis allí
que
és important per a ells.
Aquestes.
Per exemple, doncs, jo allí em vaig trobar un gallec, un noi de Santander... una italiana i un italià, tres noies catalanes que estaven allí recolzant un projecte. Bueno, sí, i ja està. I ja està, i nosaltres que érem catalans, n'hi van molts. Coneixen molt els catalans allí, ens tenen molt apreci, perquè de catalans i de bascos...
Punta bala.
Sí,
Som els més solidaris, eh?
Sí, sí, sí. La veritat és que de catalans i bascos ells estan encantats perquè hi va molta gent.
I què és el que més t'ha impressionat a tu, d'allà? Què és allò que dius, hosti, somio amb allò?
O sigui, aviam, què és amb el que somio que m'hagi impressionat?
El que t'hagi quedat gravat, dir, per exemple, un nen que es mori de febre o una persona que no tingui una tirita o què?
Home, així corprendre'm a mi de dir que malament, no? Vols dir?
Sí,
que malament,
sí,
que malament.
No pot ser això.
Home, potser sí, el dia que el metge, que un noi que era metge en una comunitat em va explicar això, que si li havia mort als braços un nen i no li podia fer baixar la febre i possiblement l'haguera pogut fer baixar amb qualsevol cosa ben senzilla que tenim nosaltres a casa, a la farmaciola. Sí, possiblement és això. Això és el que em va tocar més, la sensibilitat de pensar que els hi pugui passar això als nens. I després, no sé, també a vegades pues, jugant, a mi m'agrada molt el contacte amb els nens i perquè aprens molt d'en ells, no? També, de com viuen allí i tal, parlant amb els nens. Pues també veure els nens que en 4 dies seguits no anaven a escola, no? I pues a mi se'm feia molt complicat, no? Perquè jo cada dia que jo m'aixeco veig tots els crios que van al col·legi i ben petits, no? I allí és que eren molt més grans i no podien anar al col·le. Per exemple, a Roberto anaven un dia a l'escola, un dia a la setmana, perquè la mestra anava d'un lloc a l'altre, d'un poble a l'altre, i cada dia feia escola en un lloc, no? Clar, pues a mi això em va tocar bastant, no? Li dius, ostres, com pot ser que arribem a aquest punt?
Perquè les distàncies entre pobles acostumen a ser llargues o no?
Home, pot haver de tot, però sí, si tires cap dins és zona selvàtica
i
costa d'arribar.
Guagua o...?
Rediles, que són com un 4x4 descobert al darrere,
sí.
O amb una lona al darrere, un pick-up, molt bé, exacte. El que passa que, clar, les comunicacions són complicades perquè, per exemple, per entrar a Roberto hi ha un riu, a 100 metres del poble, de l'entrada al poble, i quan és l'època de les pluges i plou molt, es queden aïllats aquests temps, més a saber, i es poden quedar molt temps, i d'allí vas a molts altres pobles que també es queden aïllats, no? Perquè no hi ha cap pont per a passar el riu.
Ni pistes asfaltades?
No. Hi ha algun... No. Deixes la carretera, entres a la pista i vas com a hora i mitja per la pista. I clar, la pista pues, té els seus problemes perquè no és un camí tampoc molt... No és una pista molt ben arreglada i sobretot per les pluges i per les aigüeres doncs, que et trobes al mig, has de baixar, has d'espenyer... Hi ha problemes per circular, està clar.
Els camins de tros estan més bé aquí que allà, Jaume.
Però, ojo, eh?
Sí, segur.
És incomprensible com pugui ser pugui arribar així.
No sé ben militar, però bé que l'hagin tret, eh?
Quina nació és exactament això? És Mèxic.
Això és Mèxic.
I Mèxic avui dia està bé.
Sí. Però concretament és l'estat de Chiapas.
Ja sabem que a Mèxic hi ha gent rica, eh? Però hi ha gent també molt pobra.
Com a tot arreu.
Però arribar amb un punt així i veure que hi ha en aquestes zones així d'aquesta forma és depriment.
Ara, aviam, us he de dir una cosa. És que, clar, només me deixeu parlar. Només me deixeu parlar per alguna manera de política, però... Chiapas és preciós, o sigui, he arribat a veure allí coses precioses. L'estar en un poble d'aquests envoltat de selva és impressionant. Veure els monos, els zarahuatos, pel damunt dels arbres damunt teu, sentir que és un mono superpetit, perquè és petitíssim, el veus i dius, vaya mono més petit, i el sents cridar, i et penses que, bueno...
És un goril·la.
Si estàs a la nit, a la matinada, dormint, i en sec sents uns crits, i dius, bueno, què passa aquí? T'imagines que és una espècie d'orangután grandiós i resulta que és un mono petit.
I és perillós aquest monet o no?
No. A més, és que no el tocaràs, vull dir, va per uns arbres molt alts i vaig tindre la sort de veure'n que és algo bastant ocasional que surtin els monos i es fiquin a prop dels pobles. Però, bueno, és preciós veure cocodrils...
I aquesta gent de la realitat, vull dir...
De què viu? Viuen del camp, sí. Sí.
I això ho comercialitzen i cap a on? Perquè m'estàs parlant d'un riu que raja...
Quasi bé no ho comercialitzen, Martí.
I carreteres molt dolentes.
Quasi bé no ho comercialitzen, o sigui, allí les famílies són totes baix un mateix patró, quasi bé. Lo normal és que, aviam, t'explico així ràpid què fa una família en un dia. La dona s'aixeca a les 4 del matí a tortillar. Tortillar és fer tortites de maïs. Val? Però per arribar a fer una tortita has
però
de
són les
4 fer...
del matí,
sí,
eh?
La dona s'aixeca a les 4, sí.
Hosti, l'home què fa, l'home?
L'home s'aixeca a les 5. No. La dona s'aixeca a fer el menjar. La primera menjada de l'home al matí, la dieta és quasi sempre molt semblant, eh? Vull dir, a base de panís, els frijoles, que són els fesolets negres, una mica d'arròs, i pues, algun dia es pot menjar algun ou, carn excepcionalment, o pollastre excepcionalment, ells tenen els pollastres per allí a la casa, però clar, és una cosa excepcional. Llavors la dona s'aixeca a fer les tortites a les 4, a les 5 s'aixeca l'home i menja tortites, i frijol o alguna coseta així més, i se'n va cap a la milpa, que és... se'n va cap al tros, perquè m'entengueu. La milpa és el tros de terreny que tenen, que sempre està lluny i sempre és molt complicat d'arribar-hi, perquè clar, allà no hi ha tractors ni cap eina substancial, manual. És tot manual, no? Llavors una milpa pot estar al mig d'un tallat pendent dins a la selva i és complicadíssim arribar-hi. Vull dir, jo no hi vaig anar, però els campamentistes que jo vaig conèixer i gent que conec que ha anat, és duríssim anar a treballar en aquells camps. I ells allí planten doncs, el panís, les palmeretes... Bueno,
tot el que necessiten.
Sí, 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 exacte. Llavors l'home es passa només a la milpa, només pren una bola de pozol. El pozol és una bola de pasta de panís que fan les dones a primera hora del matí i la prenen el panís com a comprimit amb una bola. Llavors allò ho barregen amb aigua, quan estan ells al tros, ho barregen amb aigua i és el que mengen durant tot el dia. Queda com una pasta entre aigualida, però com una papilla.
Però que això representa que no és el dia, és cada dia.
Sí, això cada dia, cada dia. Això cada dia.
Platúnic.
Llavors, és molt... Aviam, el que té deu això és que és molt energètic, perquè el panís aporta moltes calories,
pensava,
molta energia.
Jo pensava, molt proteic, això.
Sí. Llavors, els homes estan superforts. Bueno, no els homes només. Hasta els nens allí estan forts. De carregar i de treballar estan molt forts.
La gent deu estar fibrada, perquè sí. Grossa no crec que ja siguin.
No. Home, per exemple, les dones pues, potser sí que tenen una mica de panxa així perquè el panís et fa inflar, no?
No fan tan físic.
Com els surten michelins igual.
Sí, una mica sí. Però no tenen cap problema d'aquests. No tenen cap problema d'aquest.
Ja.
Però això és el que fa un home. Durant tot el dia s'està treballant i només pren el pozol, que és aquesta bola que us deia. I després, mentrestant, la dona doncs, bueno, va a buscar llenya, importantíssim, perquè tot és per a cuinar i per a calentar-se, doncs es diuen la llenya, cuida dels nens. Els nens és molt important tindre'n perquè el nen gran te cuidarà el petit i així progressivament. O sigui, lo típic és veure la nena de 7 anys amb el germà petit penjat a l'esquena i ja l'està criant ella i el nen és un nadó, vull dir... l'està criant la germana i el porta ella tot el dia a l'esquena. I veure nens petits de 4 anys i 5 portant troncs davall del braç i bueno, i a vegades per anar a buscar la llenya has d'anar lluny perquè no pots tallar, no poden començar a tallar tots els arbres que hi ha a prop del poble, no? Llavors tenen uns llocs per anar i veus els crios i les dones doncs, que van a buscar la llenya i a vegades a cultivar doncs, horts o plantacions més properes que tenen, ho fan les dones també. I preparen el dinar, preparen el sopar, que és cap allà a les 6 de la tarda, cap a les 5 comencen a arribar els homes. Veus tots els homes que van arribant al poble, de la milpa, i després fan el menjar més consistent del dia, que, bueno, que torna a ser tortites, maïs, frijol, algun ou, ja us he dit que els ous és una cosa que dona bastant sustent, i, doncs, pues, excepcionalment, algun dia, pues, alguna cosa així.
Que parla ell, És que veig el meu nen allí... buscant tot això amb esgarrifo.
Jo només penso una cosa, la gent com derrotxen aquí i el que es necessita.
És el que t'anava a dir abans, aquí el servei militar el van treure, que em sembla molt bé, però aquí s'hauria d'obligar d'anar, com us va explicar el David quan va anar a Mauritània, o molta gent que ha passat per aquí us han explicat en països precaris que han anat, dic, anem allà 2 mesos i tornarien com a nous.
La veritat és que jo crec que tothom que tingui una mica de sensibilitat quan vas allí, després... tornes i te queda algo. O sigui, quan tornes estàs molt sensibilitzat. Jo ara estic molt sensibilitzada, però sempre me queda algo que jo penso que em durarà tota la vida.
Hombre.
Vull dir, és que a vegades te'n dones compte amb detalls, no? No sé, és una tonteria, però... no sé, allò d'omplir-te el plat. Abans t'omplies el plat i si et deixaves algo...
Ah, exacte.
Doncs jo ho hauria de veure ara.
En quantes cases no queden els plats bruts de menjar que és bo?
Sí.
I en canvi aquesta gent no tenen ni per menjar ni això?
Sí.
Ojo,
Natàlia, hem d'anar acabant.
Si no m'has deixat explicar
res. No, és que el mes que ve tornem.
Continuarem.
No,
el mes que ve tornarem i per primera vegada a la història de Rodamont farem avui la programació.
Una segona part.
Exacte, però ja t'encomano la feina davant de tothom. Sí. A tu, que ens portaràs llibres sobre Chiapas. I música sobre Chiapas.
D'acord.
Què et sembla? T'hi compromets, eh?
M'hi comprometo.
Natàlia, tu t'esperem perquè continuïs.
Bueno, si voleu, doncs us puc parlar d'altres parts de Mèxic que he vist,
sí,
i
sí,
d'altres coses, com és que tot el que és...
Hem tingut mitja horeta, 30 minuts.
Bueno, m'ha passat com si fossin 5 minuts.
Sí, no, nosaltres també. I la gent que ens escolta suposo que també. I Jaume, tu, la feina que tens, aprèn a punts, sigui el que sigui, comentaris de la gent que t'acompanyi, per Benasque.
Ah, sí, home, i tant.
Digue'm.
Me deixes dir una cosa, Jordi?
Digues el que vulguis.
Aviam, voldria dir, ja que he parlat de l'associació on estem i tal, voldria dir que el dia 12 de juny, que és dissabte, al Centre Cívic Ponent de Reus, doncs fem una festa per a començar a preparar aquest agermanament que volem fer a l'agost. És la festa, bueno, hi haurà una taula rodona a les 7 de la tarda i hi haurà un sopar mexicà, que pot ser molt interessant si us fa gràcia provar la cuina mexicana, i també a les 10 i mitja un concert amb Costa Rica i amb Taversió i amb Main Road. És tot molt baratet, vull dir, entrar al concert val 3 euros i sopar i el concert val 10 euros, és molt, molt insignificant, però que a nosaltres doncs ens ajudarà, no a nosaltres, sinó a Francisco Villa i a...
Nosaltres vindrem, Jaume.
I
jo si no puc vindre, els hi col·laboraré.
Jo sí, jo ja...
Vinga, nosaltres ja
tots convidats.
Sí. A la conferència potser no, perquè és mala hora per nosaltres, per Jaume i per mi. Però el sopar ens hi apuntem.
El sopar i el concert.
Doncs molt bé.
I tant, pues,
clar,
i tant.
Clar. Jaume, fem o què?
Home, el preu és molt barat.
No, no, pel barat, si com donarem alguna més per col·laborar.
Així m'agrada, així m'agrada.
Ja ho he dit.
Però pel sopar mexicà a mi em farà gràcia anar. Us comprometem a vindre, Natàlia.
Molt bé.
I a tothom que ens estigui escoltant, si voleu apuntar, si podem fer un autocar.
Podem, estaria molt bé, estaria molt bé.
Podem fotre-li de tequila, està a altres hores de la matinada. Doncs bé, recordeu-vos que a partir... Ui, perdoneu. A partir... Ui, perdoneu, la tos. Que a partir... Sí, m'he de cuidar. De demà a les 5 de la tarda tornarem a estar amb vosaltres. I res, donar les gràcies a l'Albert Pedrol, que pacientment mos fa de tècnic els dies que hem de gravar, la Neus, el Jaume i avui la Natàlia.
Gràcies.
Vinga, doncs, fins al mes que ve, que ja us ho dic, us explicarem tot això i anirem al ball també, eh? Si voleu apuntar, ja us ho direu. Anem.